Bon dia. Centenars de persones acomiaden Santi Reixac en un funeral multitudinari celebrat a l'església de Sant Josep Obrer de la Canya.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Veïns a la Vall de Bianya, tots els regidors de l'Ajuntament, tots els alcaldes i portaveus polítics de la comarca i representants del Parlament de Catalunya han participat en un acte especialment emotiu. Moltes persones l'han seguit des de la plaça de l'Església perquè l'espai ha quedat petit per acomiadar l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa. De seguida ampliem aquesta informació, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars per començar aquesta darrera setmana del mes de novembre. Avui és dilluns 24 de novembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Ernest Lluch continua més viu que mai a la ment de les persones. És un dels missatges més repetits aquest any en què es compleixen 25 anys del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA. Aquest diumenge ha tingut lloc l'acte de record a Maià de Montcal. Les explotacions petites de gallines estan preocupades per l'augment de preu arran del confinament imposat pel Ministeri. No és la primera vegada que a casa nostra es viu una situació d'aquest tipus. Més de 6.000 persones visiten la Fira Orígens aquest cap de setmana. El consum mitjà del visitant ha pujat fins a col·locar-se sobre els 55 euros. La regidora de Comerç remarca el valor afegit que dona la Fira, no només oferint producte proper i de qualitat, sinó també fent un lligam directament amb el món culinari. Olot arrenca la campanya de Nadal amb la festa d'encesa de llums. Aquest esdeveniment tindrà lloc divendres al vespre i té l'objectiu de dinamitzar des del principi la campanya nadalenca. La cadira Joalet permetrà a persones amb mobilitat reduïda visitar espais naturals de la Garrotxa. Això serà possible gràcies a la implicació de voluntaris que, amb un mínim de grups de dos, mouran les cadires i així podran visitar espais naturals del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. En esports, l'Olot puntua el Narcís Ala després d'empatar a 1. L'equip de Roger Vidal es va avançar a la primera meitat gràcies a un gol de Marc Mas, però va acabar encaixant l'empat del Sant Andreu a 10 minuts per al final. En hoquei patins, victòria d'ofici de l'hoquei Olot al Coi per 1-3. Els olotins sumen així la primera victòria del curs després de 5 derrotes consecutives. Segueixen cues amb 3 punts a 1 de la salvació que segueix marcant els madrilenys del Club Patín Alcorcón. I a la contraportada parlarem de brous de carn, de peix i de llegums d'alta qualitat fets a partir de productes sobrants de la plaça Mercat. El xef Pere Planagumà ha presentat el producte final del projecte Mimba, un projecte que des de fa temps treballa conjuntament amb alguns placers de la plaça. Ho ha fet en el marc de la Fira Orígens.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. L'Audiència Nacional decideix jutjar Jordi Pujol de moment i decidirà si l'exonera quan li toqui declarar. L'expresident de la Generalitat de Catalunya ha dit que està a disposició del tribunal per respondre el millor que sàpiga, però que diu que molt en forma no està. El PSC es manté i Aliança Catalana empata amb Junts, que perd 15 escons, segons l'última enquesta del CEO. Amb una forquilla d'entre 22 i 23 diputats d'Esquerra quedaria en segon lloc per davant de Junts. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una de pacient que va morir durant una intervenció al Toretre de Girona. La dona va perdre la vida a causa d'una perforació al pulmó quan li estaven col·locant un catèter. Pedro Sánchez creu que en la innocència del fiscal general, confia en un recurs del TC i descarta l'indult. Pedro Sánchez ha declarat per primer cop de la condemna al fiscal general. Ho ha fet des de Johannesburg, a la cimera del G20. A la pàgina internacional, Europa presenta una contraproposta al pla de Donald Trump per aturar la guerra a Ucraïna. La proposta minimitza la reducció de l'exèrcit ucraïnès i contempla compensacions econòmiques a Kiev per la guerra. Israel bombardeja Beirut i mata almenys 5 persones. L'exèrcit israelià diu que l'objectiu era un dirigent de Hezbollah.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Hem deixat enrere la fred tan important d'aquest cap de setmana, temperatures encara i el matí força baixa, Sant Pere Pescador amb 2 sota 0, i avui s'ha recuperat de forma realment increïble perquè ha pujat uns 7 graus, mínima de 5 en aquest sector de la Costa Brava. També ha pujat 7 graus a Olot aquest cap de setmana, 3 sota 0. Doncs avui en tenim 4 de positius, en tenim 3 de positius a Olost, a Lluçanès, en tenim també 4 a Vic, una temperatura doncs fresca però no tan freda com el cap de setmana, a Camprodon el cap de setmana o ahir mateix 5 sota 0 i avui 2 de positius, i en aquests moments 2 de positius també a Puigcerdà, com a fredes alta muntanya, 3 sota 0 a la Tosa, quan el cap de setmana havíem arribat a 15 sota 0. Realment la situació doncs s'ha fet un tomb amb aquest front càlid que ens va passar ahir. I avui el cel mig ennuvolat, pràcticament no preveiem pluja, potser a la tarda, a la nit, alguna gota arribi a caure, molt poqueta cosa. No és una situació de pluja, és un dia de núvols i clarianes amb vent de ponent que ja està arribant a cops de 55 km per hora a la comarca d'Osona, per exemple, a Muntanyola. Aquest vent també la nit es reforça una mica i demà passat més, girant ja mestral i tramuntana, tant dimarts com dimecres. Situació de nord, torna a venir un front, aquest front ve molt descafeinat, portarà molt poca pluja. Demà doncs podria ploure o plovisquejar en punts del Pirineu, al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, estem parlant d'un litre, 2 litres, 3 litres per metre quadrat, i molt poca nevada al Pirineu, pràcticament doncs 4 volves o torb amb la tramuntana. Bé, doncs baixant de cota demà de 1.200 cap a 800 metres. I les temperatures dimarts a la tarda baixaran en picat, torna l'ambient de ple hivern.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 24 de novembre de 2025, dies després que centenars de persones vagin a acomiadar a Santi Reixac en un funeral multitudinari celebrat a l'església de Sant Josep Obrer de la Canya. Veïns de la Vall de Bianya, tots els regidors de l'Ajuntament, tots els alcaldes i portaveus polítics de la comarca i representants del Parlament de Catalunya van participar en un acte especialment emotiu ahir al migdia. Moltes persones el van seguir des de la plaça de l'església perquè l'espai va quedar petit per acomiadar l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Informa Joel Tallar.
L'església de Sant Josep Obrer de la Canya ha estat el lloc escollit per celebrar els funerals per a Santi Reixac. No era l'espai que ell hagués volgut, però era el que podia acollir el volum de gent que s'esperava després de la mort sobtada divendres del president del Consell Comarcal de la Garrotxa i alcalde del municipi. Una hora abans que comencés l'acte, l'església ja era plena i moltes persones han seguit la cerimònia des de fora, on ja hi havia muntat un equip de megafonia. Tant en l'homilia com en el torn de parlaments, tothom ha coincidit a destacar el to sempre positiu i constructiu de Santi Reixac i la seva capacitat d'unir sensibilitats i opinions contraposades. Un polític fet a si mateix, dels que ja no en queden, i que tractava de la mateixa manera el veí del poble que els consellers. Els regidors de l'Ajuntament han pujat a l'altar per acomiadar-se de l'home que els ha donat tota la seva confiança en la gestió municipal. Agafant paraules seves com "hi som tots els que hem de ser" o "tot anirà bé", s'han acomiadat del seu líder. També ho han fet els vicepresidents del Consell Comarcal de la Garrotxa, els quals han destacat la gran visió comarcalista que tenia el president i la gran capacitat de diàleg. A l'enterrament també hi ha assistit figures destacades de Junts i el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, especialment emocionat. La família ha agraït les mostres de suport rebudes de totes bandes durant tot el cap de setmana. Amb els funerals s'han acabat també els 3 dies de dol oficial que divendres es van decretar a la comarca. A la sortida del funeral, la multitud rebia les despulles de Santi Reixac i a la família entre aplaudiments. Santi Reixac deixa una gran empremta i un gran buit en la política local i comarcal. Divendres de matinada moria a causa d'un infart a l'edat de 69 anys. Ara tocarà buscar un relleu a l'alcaldia de la Vall de Bianya i també a la presidència del Consell. Tothom coincideix a dir que no serà fàcil perquè Reixac deixa un llegat i una manera de fer molt pròpia. Aquesta setmana s'havien convocat plens a dues bandes que s'haurà de veure si finalment es mantenen i en quines condicions es fan. En les dues corporacions suposarà la incorporació d'un nou membre a la sessió plenària i la posterior elecció del nou alcalde de la Vall de Bianya i del nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Ernest Lluch continua més viu que mai a la ment de les persones. És un dels missatges més repetits aquest any en què es compleixen 25 anys del seu assassinat en mans de la banda terrorista ETA. Aquest diumenge ha tingut lloc l'acte de record a Maià de Montcal, on va establir-hi la seva segona residència i on la família socialista s'hi reuneix cada any per recordar.
Durant tot l'any s'han celebrat arreu del país diversos actes en record al ministre socialista Ernest Lluch. El 25è aniversari de la seva mort no ha passat desapercebut i Maià de Montcal ha estat un any més una parada obligada. A la Garrotxa, Lluch hi va establir la seva segona residència, fusionant-se com un veí més del poble, entregat a totes les seves activitats i necessitats. Des de la seva mort, cada any s'ha fet una ofrena floral i s'ha recordat el seu llegat al cementiri de Maià, on hi ha assistit la plana major del PSC. Aquest any ha estat especial. La seva filla, Eulàlia, recorda com un quart de segle després el record del seu pare és més viu que mai.
Durant 25 anys hem rebut constants mostres de carinyo, de respecte, d'amor, d'admiració. I aquest any, el 25è aniversari, això ha sigut multiplicat per 1.000. És de molt agrair que aquests 25 anys la gent l'estigui recordant encara i sembla ser, bueno, sembla, a mi la sensació és que no passa, que no s'esvaeix el seu record, que fa 25 anys i la gent segueix abocant-s'hi a ell, segueix plorant-lo. Quan jo em trobo gent pel carrer que em reconeixen o que els arriba a dir mira, aquella senyora és la filla d'Ernest Lluch, se m'acosten i ploren.
Preguntada sobre com li agradaria que recordés el seu pare, Eulàlia Lluch diu que com una persona entregada als altres i posa d'exemple el llegat polític que va deixar.
Com aquell polític economista, professor, malhomen, culer, com una persona polièdrica, que tot el que va fer ho va fer amb la millor de les intencions. I el que va intentar va ser ajudar tothom. Una de les mostres més grans de la seva voluntat d'ajudar a la gent és la Llei General de Sanitat. L'any que ve es farà el 40è aniversari, una llei que englobava tothom, on tothom era igual, i ell considerava que la gent havia de tenir uns mínims coberts i va lluitar per això. Llavors, com una bona persona que va intentar fer el que va poder per ajudar la societat a la que vivia.
Encara gravats a la memòria col·lectiva i als crits que Ernest Lluch llançava a ETA quan assassinava algú. El seu compromís social és un aspecte que tenen molt present des del PSC. El primer secretari dels socialistes gironins, Marc Lamoà, diu que amb la situació política actual la veu d'Ernest Lluch seria més necessària que mai.
Quan un llegeix els seus texts, els seus escrits, les seves cartes, no? Com Lluch estaria mirant aquestes comarques gironines, sobretot les nostres comarques de l'interior, on comença a arrelar-hi un mal que ens pensàvem que no tindríem, com era l'extrema dreta, aquesta persona que creia en el diàleg, en la democràcia, en la cooperació, en la fraternitat, com estaria reaccionant davant d'aquest mal dels nostres temps? Jo crec que és una reflexió que ens ha d'acompanyar i estic convençut que la personalitat d'Ernest Lluch seria cabdal.
Els actes de record a Ernest Lluch a la Garrotxa van començar el 3 d'octubre a l'Orfeó Popular Olotí amb una conferència de la consellera de Sanitat sobre la Llei de Salut Universal impulsada pel ministre socialista. Hi ha hagut xerrades, trobades, la tradicional ofrena floral al cementiri de Maià i tot tipus d'activitats a tot l'estat per reivindicar un dels polítics més importants del segle XX.
En matèria de ramaderia, agricultura i el camp, les explotacions petites de gallines estan preocupades per l'augment de preu arran del confinament imposat pel Ministeri. No és la primera vegada que a casa nostra es viu una situació d'aquest tipus. Precisament hem parlat amb en Gerard, que té més d'un miler de gallines a Ridaura. Creu que la puja de preus l'estan provocant també les grans distribuïdores, que es nodreixen de gallines que ja viuen tot l'any espais interiors i que, per tant, considera que amb aquesta problemàtica no haurien de baixar la producció. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va obligar fa uns dies a confinar l'aviram que viu a l'aire lliure davant l'augment de brots de grip aviària en granges d'arreu d'Europa, inclosos alguns casos arreu de l'estat espanyol, especialment a Castella i Lleó. Dijous passat a la península Ibèrica es va detectar el primer cas de mamífer mort per aquesta malaltia, concretament una guineu a l'Aragó. No és la primera vegada que des del govern prenen aquesta decisió per prevenir l'expansió de la malaltia. El fet de tenir tancades però les gallines preocupa aquells que tenen explotacions d'aquest tipus de bestiar. Gerard Milian és propietari d'Ous d'Aura.
El que passa principalment és que, clar, un animal que està acostumat a sortir a l'exterior, a desenvolupar-se d'una manera, li canvies completament els hàbits i s'estressa. I això porta unes conseqüències que normalment són picatges, acaben picant-se entre elles com a símptoma, com a causa de l'estrès, inclús pot haver-hi canibalisme i fins i tot mortalitat. I això, evidentment, acaba repercutint en la posta i notem una baixada de posta. Per tant, menys ous cada dia, menys venda que podem fer i una disminució dels nostres ingressos.
En Gerard té més de 1.000 gallines censades que aquests dies viuen tancades al corral. Aquest responsable d'explotació a Ridaura li preocupa també l'augment de preus que ja està ven al mercat i que pot afectar, diu, a les explotacions petites com la seva.
Pel tema de preus sí que s'ha disparat molt, tothom està dient que els altres distribuïdors els hi han pujat preu, vas al supermercat, el preu de la dotzena és més car. Jo a dia d'avui encara no he pujat preu, al final crec que tot això és una mica un mercat especulatiu, la gent juga a especular, juga amb aquestes pors, amb aquestes històries, aprofiten per pujar preus. Jo de moment no ho he fet, normalment ho faig 1 de gener, continuo ferm en fer-ho a 1 de gener, que és quan solo pujar preu, i ja està. Però sí que és veritat que ha repercutit molt amb el preu de la dotzena i sembla ser que ha d'anar pujant. Vull dir que no sé on acabarà el preu de la dotzena d'ous.
Crítica sobretot que pugin preus aquells que agafen ous de gallines que normalment ja viuen en espais interiors.
La gran producció d'ous a nivell estatal és amb granges intensives. Llavors, una granja intensiva on hi ha 365 dies l'any les aus viuen confinades, aquesta gent no hi notaran en posta. Vull dir, aquesta gent podran continuar tenint la mateixa posta i la mateixa venda. O sigui, el percentatge d'explotacions com la meva, que tenim molt bestiar a l'aire lliure i així, és relativament petit. Llavors, o sigui, no és justificable la baixada de posta que puguem tenir nosaltres per augmentar preus d'aquesta manera.
Espera que aquesta situació no s'allargui excessivament, tot plegat a les portes de Nadal, quan la demanda i el consum d'aquest tipus d'animals creix.
A la taula, més de 6.000 persones visiten la Fira Orígens aquest cap de setmana. El consum mitjà del visitant ha pujat fins a col·locar-se sobre els 55 euros. La regidora de Comerç, Gemma Canalia, remarca el valor afegit que dona la Fira, no només oferint producte proper i de qualitat, sinó fent un lligant directament amb el món culinari, fent la recepta perfecta per l'èxit. També destaca que han arribat moltes persones des d'Osona i el Bages, sobretot una participació notòria del públic juvenil. Néstor Carvajal.
Finalitza la 13a edició de la Fira Orígens. Fins a última hora han passat més de 6.000 persones pel recinte firal d'Olot. Els expositors valoren positivament enguany, ja que les vendes han sigut elevades. Fins i tot alguns paradors han esgotat inventari. La despesa mitjana per visitant ha augmentat respecte a altres anys, situant-se al voltant dels 55 euros. La regidora de Comerç i Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, creu que part del mèrit és de la connexió que la fira porta entre el món agrari i el culinari.
I probablement també afegir que aquest binomi entre el sector primari, el pagès i el culiner ha donat una gran resposta, però sobretot per part del visitant i sobretot també la satisfacció que tenen el mateix sector primari com els mateixos cuiners en aquest cas.
Canalies afegeix que les activitats complementàries durant el cap de setmana han funcionat.
Totes les activitats han estat complertes, tant les activitats que hi havia a l'aula de cuina com a l'aula TAS, totes aquestes han tingut una resposta excel·lent i s'ha complert tot l'aforament en aquest cas. També hi ha hagut molt bona resposta d'aquest nou espai, veieu que també s'ha augmentat l'espai de l'origen i ha fet que sobretot que les persones poguessin gaudir més de tota aquesta experiència, gastronòmica.
La regidora també responsabilitza l'èxit de l'esdeveniment al moment del calendari on té lloc, perquè Nadal s'acosta i moltes persones i professionals aprofiten per tenir en compte les pròximes compres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Olot arrenca la campanya de Nadal amb la festa d'encesa de llums. Aquest esdeveniment tindrà lloc divendres al vespre i té l'objectiu de dinamitzar des del principi la campanya nadalenca. Hi haurà un compte enrere per l'encesa, també música a càrrec del grup Les que faltaven i tastets gastronòmics arreu dels restaurants i locals de la plaça Major.
El 28 de novembre comença la campanya de Nadal a Olot. Enguany hi haurà la festa d'encesa de llums de Nadal a la plaça Major de la ciutat. Des de la regidoria de comerç de l'Ajuntament volen convertir-la en una festa de restauració i comerç local per donar principi a la campanya de Nadal. Parla la regidora de comerç, Gemma Canalies.
I aquest any sí que tenim una novetat, en aquest cas per començar també moltes ganes aquesta encesa de Nadal i per iniciar totes aquestes iniciatives comercials, i és que el divendres, dia 28, a 6:45 de la tarda, es farà un compte enrere amb una encesa de llums de Nadal i que no, també pretenem fer una festa, no, per posar molt en valor, sobretot, aquest comerç de proximitat i aquesta gastronomia que tenim.
A més, per amenitzar l'esdeveniment, Canalies explica que han convidat a un grup musical femení.
També hem convidat un grup, que també un grup que és molt emergent, que és Les que faltaven, un grup de dones, diguem, molt potents en aquest cas.
Durant tota la tarda, els establiments de la plaça Major oferiran tastets gastronòmics a un preu econòmic, com xocolates amb melindros, iogurts, pinxos de llaminadures o talls de pizza.
I abans dels esports, parlem de la cadira Joalet, que permetrà a persones amb mobilitat reduïda visitar espais naturals de la comarca. Això serà possible gràcies a la implicació de voluntaris que, amb un mínim de grups de dos, mouran les cadires i així visitar espais naturals del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa i l'Alta Garrotxa. Des de la direcció d'ambdós espais també s'està estudiant com millorar l'accessibilitat.
Creu Roja, la Garrotxa, el Consorci de l'Alta Garrotxa i el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa col·laboren per tirar endavant el projecte Passejant sense barreres. Aquesta iniciativa respon a una demanda de persones amb problemes de mobilitat que volen visitar els espais naturals que ofereix la nostra comarca. La coordinadora de Creu Roja, la Garrotxa, Laia Vilanova, explica com és la cadira que ho ha fet possible.
Va néixer a França i té unes característiques determinades que fan que doncs, puguin accedir a espais naturals, sobretot doncs, una cadira tradicional de dos rodes no podria anar, no? Té una sola roda, necessitem com a mínim dues persones per portar-la, però els equips seran de quatre per donar més seguretat i estabilitat. I podem doncs, accedir en camins on hi ha alguns sots, on hi ha doncs, algunes dificultats tècniques que una cadira tradicional no existeix.
Va ser el Parc Natural qui inicialment va posar en coneixement l'assistència d'aquestes cadires, conjuntament amb el Consorci de l'Alta Garrotxa estan analitzant per millorar els accessos als espais. Per la directora del Consorci, Sara Sánchez.
I en aquests anàlisis estem mirant quin és el grau d'accessibilitat per diferents tipus de discapacitat i en el cas de la cadira Joalet, segurament en algun punt es farà alguna intervenció, però la realitat és que amb cadira Joalet, si tens un grup de voluntaris que estan en forma, doncs depèn més dels voluntaris i del volum de voluntaris que tinguis, de la quantitat de voluntaris i de com estan en forma, que no tant del camí. Per tant, haurem d'anar veient les adaptacions que hem de fer, però per camins concrets i en funció de les necessitats que anem detectant.
Ara mateix hi ha planejats 3 itineraris en total pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i altres 3 a l'Alta Garrotxa per ser visitats amb la cadira Joelet.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que ahir al vespre va puntuar el Narcís Ala després d'empatar a 1. L'equip de Roger Vidal es va avançar la primera meitat amb un gol de Marc Mas, però va encaixar l'empat del Sant Andreu a 10 minuts per al final. Una jugada personal d'Alexis va acabar tombant la bona defensa dels olotins. Aquest és el tercer empat consecutiu d'un Olot que ara s'acosta a un punt del descens directe. El play-off descens és a 3 punts. Ens en dona tots els detalls en David Planella.
Feia 4 partits, 3 de Lliga i un de Copa Catalunya, que la Unió Esportiva Olot no veia porteria, i ahir, a l'escenari més complicat, el Narcís Ala va tornar a sucar. Per marcar s'ha de xutar i el gol va arribar gràcies a un xut de Mafeo des de la frontal de l'àrea que el porter Iñaki no va poder blocar. El refús va quedar a l'àrea petita, on hi havia Murri Marc Mas per empènyer la pilota al fons de la xarxa. L'ahir, primer entrenador de l'Olot per l'ascensió de Roger Vidal, Marc Rovirola, diu que van intentar ser més verticals per retrobar-se amb el gol.
Sí, sí, el que, bueno, després d'això, de venir tantes jornades sense marcar gol, inclús la setmana parada, buscàvem que volíem simplement mantenir el que estàvem fent coses molt ben fetes, però buscar aquest punt de verticalitat, no? I poder, amb un joc una mica, un punt més directe, no? Per buscar aquestes segones jugades a partir del salt dels seus centrals, doncs ens hem trobat amb un parell de jugades bones.
Ja s'havia jugat mitja hora i amb el 0-1 l'Olot tenia el partit on el volia. La possessió de la pilota era pel Sant Andreu, que no aconseguia traduir-la en ocasions de gol a la porteria de Pol Ballester. L'equip es va haver de defensar amb ungles i dents, sobretot a la segona meitat, quan el Sant Andreu va fer un pas endavant. L'ocasió més clara per empatar la va protagonitzar l'ex-Olot Pau Salvans, amb un xut creuat que va fregar el pal. I és que, tot i tenir molta quota de pilota, el Sant Andreu no va trobar la manera de fer mal a un Olot ben col·locat, amb una línia de 5 en què Albert López va fer de carriler esquerre molta estona. Fins que, malauradament, va arribar la jugada personal d'Alexis García. L'extrem se'n va anar de 2 defensors, va entrar dins l'àrea i va superar Ballester amb un bon xut. Rovirola destaca la qualitat individual del Sant Andreu i diu que la tenien ben controlada fins al gol.
Bueno, sabem això, que individualment pues, són jugadors de segurament categoria superior, coneixíem l'Alexis, teníem clar que ell amb aquesta conducció cap a dintre pues, ens podia generar mal, el teníem molt ben controlat.
L'empat dels andreuvencs va ser al minut 80, amb un quart d'hora encara mal comptat pel final. Algú podia pensar que l'Olot patiria també per mantenir l'empat, però no va ser així. Els olotins no van concedir cap oportunitat i van acabar salvant un punt que ja haurien firmat abans de començar el partit. Aquest és el tercer empat consecutiu d'un Olot que ha sumat 3 punts dels últims 12 i que s'ha acostat a la zona perillosa de la classificació. Ara és a només un punt tant del play-out com del descens directe. Això sí, la Lliga és tan igualada que la promoció descens també és a un partit, a 3 punts. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'equip de Roger Vidal tornarà a casa per mirar de guanyar el Castelló B i trencar la mala ratxa.
De l'empat de la Unió Esportiva Olot al camp del Sant Andreu a la victòria d'ofici de l'hoquei Olot al Coi per 1-3. Els olotins sumen així la primera victòria del curs després de 5 derrotes consecutives. Aniel Mangas i Ferran Sacrés van ser claus perquè els garrotxins s'avancessin al marcador i desfessin també l'empat a la segona meitat. Joel Pagès va marcar el tercer sentenciant el partit. L'hoquei Olot segueix cué, però ara amb 3 punts i a un de la salvació que segueix marcant el Club Patín Alcorcón. A la sisena ha anat la vençuda. L'hoquei Olot ha capgirat la dinàmica de 5 derrotes consecutives en aquest inici de Lliga i ha sumat per primera vegada aquest curs una victòria al grup sud de l'hoquei Plata. Ho va fer aquest dissabte a la tarda al Coi, a la pista d'un nou vingut a la categoria, com és el cas de l'Sporting Alcoi, i que ja ha aconseguit guanyar 2 partits en aquestes primeres 5 jornades a les hores disputades. En el cas del conjunt olotí, la primera victòria ha arribat després de mostrar una cara competitiva i basada en l'ofici. Sobre el perquè
aquest blau d'Alcoi i van passar poques coses. A la primera meitat, on Aniol Mangas va obrir la llauna al minut 22 després de finalitzar una acció individual. Abans, Tomàs Mercè havia vist la targeta blava i el conjunt de Miquel Ràfols va ser capaç de superar els dos minuts d'inferioritat sense encaixar cap gol a la porteria de Guillem Raurell, novament titular sota pals.
El que ens tocava era seguir treballant i esperar doncs, que les coses es donguessin per aconseguir aquests tres punts. Teníem moltes ganes, ens havíem marcat aquest partit com un partit molt important, perquè està clar que aquest any la nostra zona de la classificació és la part de baix. Pensem que l'Sporting Alcoi pot ser un dels rivals que estigui en aquesta zona i aquests punts són més que 3 punts.
A la represa i amb aquest 1-0 al descans, versió més ofensiva de l'Hoquei Olot, que no va parar de generar perill a la porteria dels valencians. Però a 7 minuts pel final van tornar a aparèixer els fantasmes de la mala dinàmica olotina amb el gol d'Ocaña, després de desviar una bola penjada dins l'àrea. Per fortuna, l'Hoquei Olot es va refer d'aquest 1-1 i va tornar-se a avançar amb un gol de Ferran Sacrés a poc més de 4 minuts pel final. 2 minuts després, la sentència de Joel Pagès amb l'1-3 definitiu.
Realment no ens han generat molt, ens han fet un gol amb una pilota penjada, que són situacions que es poden donar, i nosaltres, com deies, sobretot a la segona part, sí que hem tingut bastantes ocasions per haver trencat el partit abans del gol de l'empat, i després també aquest punt de pausa i aquesta paciència que poder altres partits n'hem tingut un cop hem encaixat l'empat de no tornar-nos bojos, no precipitar-nos.
Primers 3 punts de l'Hoquei Olot, que segueix cuer de la categoria, ja que el club patinal Alcorcón també va guanyar el seu partit i té un punt més que els olotins. Dissabte, duel gironí entre Hoquei Olot i Club Hoquei Palafrugell a la Josep Jou, on els olotins buscaran els primers punts del curs de casa i seguir amb la bona dinàmica de resultats.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Torn de la contraportada amb brous de carn, de peix i de llegums d'alta qualitat fets a partir de productes sobrants a la plaça Mercat. El xef Pere Planagumà ha presentat el producte final del projecte Mimba, un projecte que des de fa temps treballa conjuntament amb alguns placers de la plaça Mercat d'Olot amb l'objectiu de reaprofitar productes sobrants o restes d'aliments. Es tracta d'una iniciativa pionera a nivell europeu.
La contraportada.
Després d'un any i mig treballant-hi, els productes resultants de la minva d'aliments d'algunes parades de la plaça Mercat d'Olot ja és una realitat. El xef Pere Planagumà conclou d'aquesta manera el projecte Minva, amb diferents productes finals fets a partir de productes alimentaris sobrants dels placers.
Hi ha un excedent en quant als negocis de charcuteria, de pollastres, de venda de xai, lògicament d'ossos, de retalls de proteïna, que amb aquests hem elaborat el brou d'escudella. Hi ha un altre excedent també, que són els caps de peix, les espines, que s'elabora el brou de peix. I per últim hi ha un cas molt específic, que és la parada dels llegums. Ells venen llegum cuit, cigró, fesol, llentia, i durant la cocció d'aquest producte es genera un brou de cigrons, de llentia, de fesol també, que s'aprofita per elaborar el que és el brou de llegums.
Són brous de màxima qualitat, amb producte de proximitat dels mateixos placers, que acaben resultant ser un bon complement per a qualsevol mena de plat.
Que els podem escalfar i beure'ls directament, o bé podem cuinar-hi. És a dir, amb el brou d'escudella podem coure-hi doncs, les pilotes, podem coure-hi la patata, la col, la carn, i realment doncs, tindrem un brou extremadament saborós. Amb el brou de peix el mateix, podem elaborar un arròs, comprem el peix i podem elaborar un suquet, una sopa de peix, i amb el de llegums doncs és un brou molt, molt específic, 100% vegetal, vegà, doncs amb aquest podem coure llegums també i podem coure verdures.
Es tracta d'una iniciativa pionera a Olot i única arreu.
És pioner, no hi ha cap mercat a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa, que faci quelcom així de tancar el cercle, i aquí amb la creació del projecte, la recerca, el desenvolupament i la producció, a més d'elaborar productes, també el que hem fet és generar aquest coneixement, i aquest coneixement ha de ser aplicable, ha de ser aprofitable per altres mercats de Catalunya, per realment aprofitar tot l'excedent alimentari que es llença, desafortunadament.
Cada setmana la plaça Mercat d'Olot genera 1.000 quilos d'aliment sobrant i de tota aquesta quantitat se'n pot reutilitzar entre 750 i 800 quilos per fer nous productes alimentaris.
Amb bon sabor tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 24 de novembre de 2025. Com sempre, més detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Més actualitat a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.